I a la biblioteca donar la benvinguda a la Lídia. Lídia, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Bé, com cada dijous i avui és l'últim, perquè després farem aquest descans de Setmana Santa i després ja tornaríem passada Setmana Santa, quasi ja ha passat Sant Jordi. Lídia,
sí.
Quines recomanacions tens preparat per avui?
Mira, avui em fa gràcia comentar l'octava vida de Nino, a veure si ho sabré dir, Nino Haratischvili.
Te busques uns noms molt complicats, cada vegada.
I cada setmana me toquen aquests noms.
No pot ser algun González o Fernández o Pérez o Rodríguez?
Bueno, a partir d'ara Sant Jordi, que han sortit moltes novetats catalanes, en recomanaria de catalanes.
A veure, perquè entre el de la setmana passada, que va costar un xic, també, el nom de la noia, i avui, escolta-me...
Bueno, doncs aquesta és una senyora nascuda a Geòrgia, és una de les novel·listes més importants de la literatura alemanya, però les seves obres s'hi veu reflectida la influència literària i cultural russa. Ella va viure molts anys a Geòrgia fins que va emigrar cap a Alemanya. L'octava vida és una gran obra comparable amb Anna Karenina i Guerra i Pau de Tolstoi. És la història d'una família georgiana a través de 6 generacions i que inclou pràcticament tot el segle XX. Comença a partir de la Revolució d'Octubre, l'any 1917, i passa entre Sant Petersburg, Moscou i Tiflis, i posteriorment de Berlín, Viena, Londres, París i Amsterdam. La història del segle XX va lligada als múltiples canvis de lloc de residència de la família a la recerca de l'amor i la vida. L'any 1917 a Geòrgia, Stasia, la filla d'un conegut fabricant de xocolata, somia en ser ballarina a l'Òpera de París. Però amb 17 anys s'enamora d'un oficial de la Guàrdia Blanca i en aquell moment estalla la revolució i això precipita doncs tota la seva vida i fa que es casin ràpid perquè el seu home ha de marxar a la revolució, diguem. Amb aquesta precipitació doncs, deixa de banda el seu somni de ser ballarina. L'any 2006, la besneta d'Estàcia, la Nisa, que viu a Berlín, perquè va emigrar fugint de la dolorosa càrrega del passat familiar. Quan la seva neboda de 12 anys s'escapa de casa per arribar a Viena, la Nisa haurà d'anar a buscar-la i a partir d'aquest moment doncs, decideix començar a enfrontar-se al passat i escriure la història de les 6 generacions anteriors de la família perquè quedi constància doncs, de la història que va viure la família i així la seva neboda se n'assabenti. És en aquest moment de la novel·la que retornem a l'any 2017, a l'any 1917, i anirem coneixent tota la multitud de personatges que aniran sortint relacionats amb els diferents membres d'aquesta família. És una novel·la molt recomanable, és molt llarga i complicada de llegir sobre aquesta saga familiar on té una gran importància una recepta secreta de xocolata del pare de l'Estàcia que anirà passant de generació en generació fins a arribar a l'any 2000, ja no sé on som ara, a l'any que a Alemanya, diguem, el 2006. Uh-huh. Fins a arribar a aquest any, aquesta recepta té unes característiques molt particulars i és un secret familiar molt ben guardat.
Uh-huh. Molt bé. Aquesta és la recomanació que ens fa la Lídia d'aquesta novel·la. Lídia, avui també cafè filosòfic, no?
Avui tenim cafè filosòfic, sí. Uh-huh. El dia del cafè filosòfic. El que es diu específicament cafè filosòfic és un dia que el tema el trien les persones assistents a l'activitat.
I està obert a tothom.
Està obert a tothom a partir de 6:45.
Molt bé, doncs Lídia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bona Setmana Santa.
Igualment, bona Setmana Santa.
Adéu.